Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem aquesta hora la benvinguda, amics i amigues. Una clau de lectura per entendre i conèixer del tot el magisteri i el ministeri del Papa Francesc. Així ha definit el teòleg Bruno Forte la nova encíclica de l'actual pontífex Dilexit Nos, ens va estimar, un document que s'ha presentat aquest dijous al migdia a la sala de premsa de la Santa Seu. Aquesta encíclica, la quarta de Francesc, diu molt al nostre temps, que necessita el cor per afrontar les terribles convulsions i incerteses que pateix, sobretot les guerres, les desigualtats i les divisions. Coincidint amb els 350 anys de les revelacions a Santa Margarida Maria de la Coque, a França, punt de partida de la devoció contemporània al cor de Jesús, el Sant Pare marca ara una dimensió fonamental del seu lideratge moral. Després d'una encíclica, com sabeu, sobre la necessitat de protegir la Terra, la Laudato Si, i una altra sobre eines per assolir aquesta meta, la Fratelli Tutti. Ara, Dilexit Nos posa en el cor, en definitiva, el nucli dels valors humans i cristians per al present i per al futur. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 24 d'octubre, memòria de Sant Antoni Maria Claret. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Com sempre, Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, ho acabem de saber. La Joventut Nacionalista de Catalunya suspèn de militància l'afiliat que va assetjar de manera continuada la regidora de la CUP, Ariadna Sierra. L'anticapitalista va denunciar els fets en el ple d'aquest dilluns a Sant Cugat del Vallès i, segons ha avançat el diari ara fa uns minuts, l'home deixa de ser militant a l'espera que hi hagi una resolució definitiva per dictaminar si l'home és expulsat. Ara, per tant, s'obre un període d'al·legacions perquè pugui defensar-se si vol mantenir-se com a militant de les joventuts de Junts. N'estarem pendents. I atenció, Ignasi, aquestes dades. Un de cada tres professors es planteja abandonar la professió, segons una enquesta del principal sindicat d'educació, USTEC, i un 45% assegura tenir una salut psicològica dolenta o molt dolenta. L'enquesta remunta al maig i va obtenir 10.414 respostes i 14.000 de parcials. La van rebre fins a 90.200. D'altra banda, hi ha un 64% dels professionals que apunta que treballa 6 dies a la setmana i un 24% diu que fa 13 hores de feina a casa seva. I la Sindicatura de Greuges de Barcelona proposa que l'ordenança de convivència municipal sigui menys punitiva i que prioritzi mesures alternatives a la sanció. El síndic David Bondia també s'ha mostrat molt crític amb les sancions a les persones vulnerables. Creu que s'haurien de mirar altres vies. I també hem sabut que la gestora cultural Carmen Zapata serà la nova alcaldessa de nit de Barcelona. Fa 18 anys que és gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Amb aquest nou model, el consistori vol facilitar el diàleg i també la col·laboració entre els diferents sectors implicats a la vida nocturna de la capital catalana, és a dir, des dels residents fins també representants del sector de la restauració i de l'oci, comerç, cultura, associacions juvenils i els serveis també de seguretat i de prevenció.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha fet una crida als missioners perquè siguin constructors de pau i fraternitat. Ho diu en un missatge adreçat als participants en una conferència sobre l'activitat missionera a l'Àfrica organitzada pel Ministeri Italià d'Afers Estrangers. Es fa a Pescara, Itàlia. I la Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dijous la campanya amb motiu del Dia de l'Església Diocesana a Catalunya, Diada de Germanor, que se celebrarà el proper 10 de novembre amb el lema "I si allò que busques és en el teu interior?", aquest interrogant. A més, les Carmelites Missioneres, congregació inspirada pel beat Francesc Palau, el pare Palau, preparen una exposició fotogràfica que s'inaugurarà aquest diumenge a la tarda al carrer Vallespí número 174 de Barcelona sobre la seva presència al barri de Sants de Barcelona, aquí al costat dels estudis de Ràdio Estel. Després, al bloc informatiu, entrevistarem Miquel Cubero, rector de les parròquies de Sant Joan Evangelista a Bellvitge i de Santa Maria del Gornal, i patró de la Fundació La Vinya. D'aquesta entitat volem parlar perquè celebra aquest divendres els seus 25 anys amb una gran celebració. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
L'èxit nos està, ens ha estimat. Aquest és el títol de l'encíclica del Papa sobre el Sagrat Cor de Jesús, que s'ha presentat aquest dijous al migdia al Vaticà. Dilexit nos, nom original en llatí, és de fet ja la quarta encíclica de Francesc, que reprèn la tradició i l'actualitat del pensament sobre l'amor humà i diví del Cor de Jesucrist, per invitar els creients a renovar la seva autèntica devoció sense oblidar la tendresa de la fe, amb l'alegria de posar-se al servei i al fervor de la missió, a partir de la idea sempre que el Cor de Jesús ens impulsa a estimar i ens envia cap als germans. A partir de diversos fragments, sobretot del Nou Testament, el pontífex proposa un nou aprofundiment en l'amor de Crist representat en el seu Sant Cor, tot des d'una invitació a renovar l'autèntica devoció, que, recordant també que el Cor de Crist ens permet trobar tot el seu missatge en l'Evangeli, així ho diu en el punt 89, i que és en el seu cor on finalment, com diu en el punt 30, ens reconeixem i aprenem a estimar. Durant l'acte de presentació a la sala de premsa del Vaticà, la directora general de les Deixebles de l'Evangeli, Antonella Fraccaro, ha destacat que aquesta encíclica reivindica el cor com el motor de l'activitat del món en totes les seves dimensions.
En Dilexit Nos, el Papa Francesc ens diu com hem de preparar el cor en aquest sentit, en la fe i en l'amor. L'encíclica és el procés de buscar un diàleg amb el cor del cristià perquè es reconegui que és estimat i així canviar el propi cor i convertir-se i practicar l'actitud de portar l'experiència de l'amor de Jesús al món i a les persones que té al voltant.
I a les persones que li estan intorn.
Com en les anteriors encícliques, la reflexió del Papa parteix de la situació del món en què vivim, en aquest cas la situació espiritual d'un món al qual li costa trobar el cor amb tot el que se'n deriva en termes de deshumanitat, fragilitat, dificultat d'encontre i comprensió també de l'altre, perquè amb el cor es comprèn l'altre i un mateix. Per tant, primer de tot, és una carta que parla al nostre temps.
Francesc explica que el gran objectiu és que el món, pel fet de sobreviure entre guerres, desequilibris socioeconòmics, consumisme i ús antihumà de la tecnologia, recuperi el més important i necessari, que és el cor. Així ho diu, per exemple, en el punt 31 d'aquesta nova encíclica Dilexit Nos. El teòleg Bruno Forte, arcabisbe de la diòcesi italiana de Chieti Vasto, ha recordat també durant la presentació que aquesta encíclica Dilexit Nos no és un document més del Papa Francesc. Em sembla que aquest text ofereix la clau de lectura del magisteri d'aquest papa. Ens ajuda a entendre-ho ell mateix quan en el punt 217 escriu aquestes paraules. Allò que aquest document expressa permet descobrir que tot el que hi ha escrit a les encícliques socials Laudato Si, Fratelli Tutti, no és aliè a la nostra trobada amb l'amor de Jesús.
No és estrany al nostre encontro con l'amore di Gesù.
Perquè si tenim ja aquest amor, ens fem capaços de teixir lligams fraterns, de reconèixer la dignitat de tots els éssers humans i de vetllar junts per la nostra casa comuna.
E di prenderci cura insieme della nostra casa comune.
Com a conclusió de l'escrit, Francesc expressa en forma de pregària el seu desig del Sant Cor de Crist, els desits que del Sant Cor de Crist brollin per a tots nosaltres rius d'aigua viva per guarir les ferides que ens infligim, per enfortir la nostra capacitat d'estimar i servir i per impulsar-nos a aprendre a caminar junts cap a un món just, solidari i fratern. Tot això fins que celebrem junts, amb alegria, afegeix el Sant Pare, el banquet del Regne Celestial, on hi haurà Crist ressuscitat que harmonitzarà totes les nostres diferències amb la llum que també brolla, sense parar, del seu cor obert. A banda d'aquesta notícia important de portada, la presentació de l'encíclica Dilexit Nos, us expliquem breument que el Papa ha fet una crida als missioners perquè siguin constructors de pau i fraternitat. En un missatge signat pel cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin i adreçat als participants en una conferència sobre l'activitat missionera a l'Àfrica organitzada pel Ministeri d'Afers Estrangers italià, el pontífex els anima a perseverar en la promoció d'una cultura de l'encontre oberta al diàleg respectuós com a veritables testimonis de l'Evangeli vivint la caritat. Diu igualment que l'esperança és que tots els qui tenen en el cor la causa dels últims, els valors de la solidaritat i el compromís humanitari, especialment els territoris afectats pel patiment, puguin sentir-se enfortits, convertint-se així en operadors de pau i de fraternitat entre els pobles.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Parlem ara de la segona Assemblea General Ordinària del Sínode, que es fa al Vaticà i que viu ja la seva recta final. El cardenal Robert Prevost ha assegurat que el Sínode és una invitació a la conversió, a superar les polaritzacions. Al final de la sessió informativa dels treballs del Sínode, celebrada com cada dia aquest dimecres, el prefecte del Dicasteri per als Bisbes ha presentat aquesta assemblea com una gran riquesa d'escolta i de diàleg, marcada també per la diversitat que ell havia viscut en el procés sinodal durant la seva etapa al Perú.
El Sínode està produint en sus participantes y en los que están participando en el proceso, escuchando desde lejos, siguiendo también los servicios de media que, como los que ustedes ofrecen, esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo.
El cardenal Prevost, en aquesta línia, ha recordat la importància del bisbe, de la seva figura, però no pas per la categoria, sinó sobretot per la capacitat de servei generós a tothom.
És molt important que l'obispo reconozca que, en primer lloc, està llamado a servir, acercar-se al pueblo i buscar a los que quizás están un poco lejos. Yo me acuerdo siempre la imagen del pastoral que un obispo lleva, el báculo, que muchas veces tiene esa curva y muchos dicen, bueno, el obispo pues camina con el pueblo y algunas veces tiene también que jalar un poco a los que quizás están desviándose del camino. El Papa dice, no, el obispo camina adelante para dar ese liderazgo, camina junto al pueblo y también a veces desde atrás tiene que empujar.
El cardenal Robert Prevost, que és religiós agustí, ha recordat que el procés sinodal prepara una església que veritablement reflecteix allò que Jesucrist ha volgut per al seu poble i per al món. Seguim repassant l'actualitat. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dijous la campanya amb motiu del Dia de l'Església Diocesana a Catalunya, Diada de Germanor, que se celebra el proper 10 de novembre, enguany amb un lema que és una pregunta. I si allò que busquem és en el teu interior? Un any més, l'Església busca sensibilitzar els creients i també els qui es troben allunyats de la mateixa institució sobre la necessitat de contribuir a la tasca pastoral i social que l'Església, les comunitats cristianes fan a la societat. L'accent s'ha posat especialment en la vocació de cara al Congrés, que se celebrarà al febrer, perquè cadascú s'interrogui de quina pot ser la seva aportació a la vida de la seva església, la seva parròquia o la diòcesi pròpia. el responsable del programa Portantos i del Secretariat del Sosteniment de l'Església, president d'aquest organisme, el bisbe de Tarassona, Vicente Rebollo, ha dit que la tasca és sensibilitzar, arribar a la gent i també els qui som batejats i membres de l'Església per ajudar-los en el camí a identificar-se amb aquesta vocació, però també els de fora, per dir-ho així, els qui senten l'Església no pas des del protagonisme, sinó que creuen en les tasques que compleix la mateixa Església. Amb el lema d'aquest any, el Secretariat per al Sosteniment de l'Església busca alhora arribar a la societat en el seu conjunt perquè es pugui preguntar si està buscant el lloc adequat per ser feliç i trobar la plenitud. Així ho ha precisat el director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església, el mateix organisme de l'Episcopat Espanyol, José María Albalat, que també ha dit que busca arribar al gran públic perquè necessita una vida plena també al conjunt de la societat. La difusió de la campanya del Dia de l'Església Diocesana es durà a terme des d'aquest dilluns vinent, 28 d'octubre, coincidint precisament amb el dia en què Ràdio Estel celebra els seus 30 anys i durarà fins al 10 de novembre, tot i que José María Albalat ha recordat que la campanya tindrà continuïtat amb el Congrés Nacional de Vocacions, que se celebrarà a Madrid del 7 al 9 de febrer. En concret, en el vídeo de la campanya es mostren 7 testimonis, entre els quals hi ha un matrimoni, un enginyer i una missionera. Tots expliquen que les seves vides van canviar en descobrir que el seu final feliç va arribar quan es van deixar guiar per Déu per trobar precisament la seva vocació. D'altra banda, les Carmelites Missioneres, congregació inspirada pel beat català Francesc Palau, el pare Palau, preparen una exposició fotogràfica sobre la seva presència al barri de Sants de Barcelona, aquí al costat dels estudis de Ràdio Estel. La inauguració de la mostra es farà aquest diumenge en un acte a partir de les 6 de la tarda a la capella de Santa Teresa del carrer Vallespí 74. Primer, la religiosa Gràcia Navarro farà una presentació històrica sobre l'esperit missioner de la congregació que va inspirar el naixement de la comunitat de Sants i després es beneirà una placa commemorativa de les missioneres de les missions populars del pare Palau, del beat Francesc Palau. Finalment, se celebrarà l'Eucaristia d'Acció de Gràcies. La mateixa carmelita missionera Gràcia Navarro ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que aquesta mostra coincideix amb un aniversari molt especial.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
També el bicentenari dels 200 anys del naixement de la germana Juana Gràcia, una francesa, que va ser la primera carmelita missionera de la congregació, que ja va ser discípula i col·laboradora del fundador i, doncs, ben partit des de la missió popular del pare Palau. Per lo tant, l'exposició consta de 10 maquetes, 10 plafons, que ja està tot preparat, i comença amb aquestes missions populars del segle XIX, del 1864, del pare Palau a Sants. Explica qui va ser aquesta germana, explica l'antiguitat del barri de Sants, l'església de Santa Maria, després tota la trajectòria històrica de les germanes des de 1898.
Paraules de la carmelita missionera Gràcia Navarro, les que escoltàvem ara. Gràcia Navarro ha destacat, a més, que l'arribada de les carmelites missioneres al barri de Sants de Barcelona coincideix amb el creixement de l'obra religiosa iniciada pel beat Francesc Palau.
Aquesta història que presentem està relacionada amb l'expansió missionera de la congregació, perquè les primeres missioneres al Congo van sortir d'aquesta casa de Sants. Després del tancament de l'escola, una nova comunitat va canviar la finalitat i va canviar el projecte. I, bueno, doncs part de l'edifici era molt gran per la comunitat. Es convertí en la residència vostra.
La religiosa Gràcia Navarro, que pertany a una comunitat del Prat de Llobregat i que ha estat nomenada recentment delegada de missions de la diòcesi de Sant Feliu, ha comentat també en aquesta entrevista que els fruits de les carmelites missioneres ja no tenen fronteres.
Estem a 39 països dels 5 continents. Hem fet una acompanyant a l'exposició fotogràfica, hi ha un mural de tota l'expansió que es va anar fent a poc, doncs amb les dates exactes de com les missioneres van anar sortint per tot el món. Ara tenim moltes vocacions d'Indonèsia, de Corea, inclús hi ha un grup de Vietnam, vietnamites, d'Àfrica, sí, està molt... Sí, la universalitat del Carmel missioner està molt, molt present a tot el món.
L'acte d'aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda al carrer Vallespí 74, al barri de Sants de Barcelona, s'acabarà amb la inauguració oficial de l'exposició fotogràfica de les Carmelites Missioneres i el lliurament d'una revista commemorativa.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en format més breu. Càritas Diocesana de Lleida i el Banc de Sang i Teixit s'han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure la donació de sang a través de diverses iniciatives socials que impactin en la comunitat. Aquest acord reafirma el compromís de totes dues entitats amb la solidaritat i el benestar comunitari. El conveni, signat pel director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, i pel director del Banc de Sang i Teixits de Lleida, Juan Manuel Sánchez, busca establir un marc de cooperació per difondre i incentivar la donació de sang entre les persones ateses, voluntàries i col·laboradores de Càritas. Mitjançant aquest acord, es desplegaran accions de sensibilització per augmentar la consciència sobre la importància de les donacions, que són vitals, moltes vegades, per salvar vides. També es preveu l'organització d'una campanya pròpia de donació dirigida a les persones voluntàries i col·laboradores amb el suport logístic i tècnic del Banc de Sang. Aquesta tindrà lloc el 15 de novembre al matí. Ha mort el salesià Oriol Oliveres, tenia 90 anys i havia estat, entre altres serveis, rector del Temple Expiatori del Tibidabo. Va ser a la infermeria provincial de la residència salesiana Martí Codolà de Barcelona la matinada d'aquest dimecres, quan ens va deixar el pare Oriol. La missa funeral ha tingut lloc aquest dijous al matí a la parròquia Santuari Maria Auxiliadora de Barcelona, a Sarrià, al passeig de Sant Joan Bosco. A més de rector del Tibidabo, Oriol Oliveres havia estat desenvolupant la seva missió de salesià a les Llars Mundets de Barcelona, també a la Casa Martí Codolà i al Col·legi del carrer Rocafort, entre altres llocs. Des del 2019 es trobava a la Infermeria Provincial Salesiana de Martí Codolà. Oriol Oliveres es va distingir sempre per un gran impuls pastoral, sobretot en l'animació de grups de joves i de matrimonis cristians amb els quals havia continuat sempre unit fins a l'últim moment. I completem l'informatiu explicant-vos que el reportatge Huérfanos tras el silencio d'Anna Grimau i Sara Boldú del programa Report de Radio Televisió Espanyola ha estat premiat en la 19a edició del Memorial Joan Gomis de Periodisme Solidari, una iniciativa, la d'aquests guardons, vinculada a justícia i pau. En la modalitat de trajectòria periodística, el guardó ha estat concedit a Olga Rodríguez, periodista del diario Punes, experta en informació internacional, Pròxim Orient i drets humans. Huérfanos tras el silencio, aquest reportatge, explora les conseqüències devastadores de la violència de gènere, posant...
Radio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Radio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Radio Estel.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Parlem avui a la nostra entrevista de la Fundació La Vinya, que celebra aquest divendres el seu 25è aniversari amb la participació, entre d'altres, del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Serà a partir de les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria del Gornal de l'Hospitalet de Llobregat, a l'avinguda Carmen Amaya 31. La Fundació La Vinya és una entitat que acull, atén i acompanya infants, joves i adults, sobretot de la zona de Bellvitge-Gornal, amb especial atenció a les persones més desfavorides, en el seu camí cap a una vida lliure i també digna. Fa accions educatives, solidàries i de denúncia amb esperit de servei voluntari. L'objectiu de la vinya és transformar la realitat social dels barris on treballa, a l'Hospitalet de Llobregat, sobretot, participant així de l'esperança d'un món més just. Sempre ha volgut arribar a ser una entitat social de referència a la zona de Bellvitge-Gornal per la rigorositat del seu treball, per les seves accions de qualitat i també per la capacitat de treballar en xarxa. Els grans valors que defensa són la justícia social, la dignitat personal, l'excel·lència, l'austeritat, el voluntariat i el treball compartit, com dèiem, en xarxa. Ens acompanya per parlar-ne Miquel Cubero, rector de les parròquies de Sant Joan Evangelista a Bellvitge i de Santa Maria del Gornal, així com patró de la Fundació La Vinya. Mossèn Miquel Cubero, bona tarda i moltes felicitats per aquests 25 anys.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, com definiria, a banda del que hem dit, vostè la Fundació La Vinya per presentar-la de manera una mica més completa?
Diria que la imatge que més s'apropa, podríem dir que volem que ser un paraigua. Un paraigua que sota d'ell s'acull tot el que pugui ser la resposta social que devem donar als nostres barris i a les nostres parròquies. Uh-huh. Per tant, entenem d'aquesta forma que el paraigua és qualsevol iniciativa que creiem que és necessari donar resposta, sigui la qüestió dels aliments, sigui la qüestió dels infants, sigui la qüestió de la gent sola a casa seva i sense companyia, etcètera, etcètera, doncs intentem que aparegui un departament, una secció que doni resposta a aquesta realitat. Uh-huh. Això és una cosa. L'altra és que volíem, quan vam començar, doncs això, unificar les iniciatives de cadascuna de les tres parròquies que conformem aquesta part de baix de l'Hospitalet, la que està tocant la Gran Via, com és Bellvitge i Gornal. Uh-huh. I, per tant, unificant això, les creativitats d'uns i d'uns altres. I, per una altra banda, doncs, ja sabem que si tenim una imatge social laica o d'alguna forma... sí, els estatuts doncs ens presentem com qualsevol altra institució per poder rebre les subvencions o poder tenir més eficàcia en la resposta.
Sí, un estatut civil també. Sí. Molt bé. Yes. No, deia que també tenen això, un estatus civil, i per aquest motiu doncs, també vesteixen ponts, no?, de l'Església, en aquest cas amb la societat, en una zona concreta.
Exacte.
Uh-huh, on segur que aquests 25 sí. anys s'ha detectat molta necessitat, no? Quin és el gran actiu social de l'entitat aquests 25 anys, no? Els voluntaris, totes les accions...
Clar, és això. O sigui, jo us ho prego. Seria molt llarg de donar xifres de la quantitat de gent que al llarg d'aquests 25 anys s'ha implicat. Voluntariat de dintre dels barris, de les parròquies, i no perquè anar amb el carnet de creients, sinó que som companys de camí, i per tant bona part de gent del barri s'ha implicat en col·laborar en el seu voluntariat, segons les seves qualitats, les seves capacitats, el seu temps i demés. L'altra qüestió és la quantitat de persones, no m'agrada ni gota dir la paraula usuaris, per tant, persones que s'han beneficiat, que han sortit de l'anonimat gràcies a la nostra acció i que han tingut resposta, ja sigui en el sector infantil, ja sigui en el sector adults, ja sigui en el sector de la gent gran, això... Són centenars, per no dir milers, clar, són 25 anys, són molts, molta resposta en aquest sentit, sí.
I tant. Mossèn Miquel Cubero, rector de les parròquies de Sant Joan Evangelista de Bellvitge i de Santa Maria del Gornal, també a l'Hospitalet de Llobregat, en aquesta mateixa zona. Com va ser el naixement de la Fundació La Vinya l'any 1999?
Ja portàvem uns anys amb la pretensió de que no podíem estar en un castell cada parròquia fent la seva pròpia activitat i la seva pròpia dinàmica, sinó que ens havíem de mirar i establir ponts. I l'any 92, 93, vam començar doncs, això, a fer gestos de compartir consell pastoral interparroquial, veure quines coses podíem fer en comú. Per tant, no era una qüestió isolada el que va aparèixer, d'on va aparèixer la vinya, sinó que era el voler caminar junts. Uh-huh. Aquesta imatge que després el sínode doncs, ha posat tant a l'ordre del dia.
Efectivament.
I per tant va ser això, és a dir, veure coses que poguéssim, que estàvem fent i que les poguéssim compartir catequistes, compartir materials, compartir horaris per complementar-nos, etc. Compartir capellans, perquè una de les parròquies, la Mare de Bellvitge, està regida o està servida per la Companyia de Jesús, però alhora és una comunitat que està aquí al barri i sempre han pogut subministrar algun company més, algun capellà més, que ha estat doncs, col·laborant, servint a les altres parròquies. I això doncs, és aquest ambient de germanor, de construir junts entre els sacerdots i també entre els laics.
Molt bé.
Llavors va ser així com va començar, primer com a associació, i al cap d'uns anys doncs, van fer el gir cap a fundació, també incorporant alguna altra realitat més com que hi havia, com per exemple el Gornal, que hi havia Bocins, una entitat que tenia personalitat pròpia, i es va incorporar també a la vinya en l'àmbit de la infantesa, de la resposta als infants. Mm-hmm. Mm-hmm.
D'altra banda, en què consistirà la celebració pels 25 anys de la Fundació La Vinya aquest divendres a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria del Gornal?
El nostre estil, ben senzill, seria la paraula clau. Farem una trobada d'amics, de còmplices, de persones que ens han acompanyat d'aquests anys, que han tingut algun servei, que alguna dedicació, que s'hi han mirat a nosaltres amb goig i llavors farem una primera part que serà presentar un petit llibre que hem confeccionat. El llibre és molt senzill també, però té una primera part que és presentar aquesta història que estem fent ara 5 cèntims i després ja passem a 25 anys, 25 testimonis i hem recollit doncs, això, diferents testimonis de dels àmbits diversos en què estem implicats, de tot tipus. Uh-huh. I llavors, després de la presentació del llibre, doncs celebrem l'Eucaristia com no podia ser d'una altra manera i es presidirà el bisbe Javier, com heu dit al començament,
sí.
I acabarem amb un episcolabis. Però que la idea fonamental és això, en trobada de còmplices, amb un gest, diria jo, com de lluitar contra la desmemòria. Mm-hmm. Perquè estem tan accelerats que no mirem enrere, no mirem d'on venim, i la gent que ens ha acompanyat i que ha estat esforçant-se per fer un món millor, doncs això també és un homenatge també per aquesta gent que ens ha acompanyat. Enfortir complicitats, lògicament, està en el desig nostre d'aquestes dues hores de compartir, d'enfortir els llaços, de continuar i tentar-nos per somiar plegats cap endavant, així.
Molt
això
bé.
Serà.
Sí,
per tant, ben senzill, dues hores, el llibre, l'Eucaristia i el petit piscolabis.
Doncs fantàstic. Avui hem parlat amb Miquel Cubero, rector de les parròquies de Sant Joan Evangelista a Bellvitge i de Santa Maria del Gornal i patró de la Fundació La Vinya, de la qual hem parlat, una fundació que treballa sobretot en equip i suposo que pel que ha dit no d'una forma superprogramada, sinó segons les necessitats de cada moment, no? Ara fa 25 anys n'hi havia sí, unes, ara n'hi ha les mateixes i altres,
sí,
segurament,
quan
no?
Quan...
Digui, perdoni.
No, és a dir, una de les últimes que ha sortit és sense sostre.
Uh-huh.
És a dir, no és Barcelona la que acull a sense sostre. Hi ha una massa de població anònima, silenciada, silenciosa, i que volem posar-li veu. I, per tant, un dels últims projectes ha sigut aquest. Un feligrès, un veí del barri, va venir un dia amb un paperet, amb un mapa del barri, assenyalant on s'havia trobat persones sense sostre. A partir d'aquí, doncs, hem de donar resposta. I ara, doncs, això, ja hem fet dos recomptes a nivell de l'Hospitalet. La qüestió no és únicament fer, sinó fer. I, per tant, hem d'espavilar, hem de desvetllar el nostre ajuntament perquè consideri que hi ha uns ciutadans que estan fora al carrer i que necessiten. Igual que aquesta necessitat l'hem descobert de les últimes, doncs altres s'han presentat i per tant és qüestió de dir sempre la guait i sempre sense substituir la feina que ha de fer l'administració. Nosaltres volem recollir les necessitats, però posar-les al dia perquè sigui en definitiva l'administració la que ha de donar resposta. Nosaltres no podem ser substitutoris.
Disculpi, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, mossèn Miquel Cubero. Felicitats per aquests 25 anys de la Fundació La Vinya. Recordem...
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per treure...
A vostès, adéu-siau. Dèiem que celebració aquest dijous, aquest divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Gornal. De seguida, l'Economia en Valors.
Ràdio Estel.
El dilluns 28 d'octubre celebrem els 30 anys de Ràdio Estel. I ho farem cara a cara amb tu, més a prop que mai. Des de les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, vine a veure el directe de Ràdio Estel a la seu de Càritas, a la plaça Nova de Barcelona. Escoltaràs i veuràs el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el Sense Distància amb Ignasi Miranda. El dilluns 28, a partir de les 11 del matí, el directe de Ràdio Estel des de la plaça Nova de Barcelona. Ràdio Estel, 30 anys amb tu.
Por tantos, agraeix a Ràdio Estel aquests 30 anys i a tothom qui fa possible la labor de l'Església. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Ens hi posem amb aquesta secció que us acompanya, amics oients, els dimarts i els dijous, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Ens acompanya, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Molt bona tarda, Ignasi.
Bé, entrem ja en aquesta economia en valors, dient que emprendre, és a dir, allò que fan els emprenedors, és una de les sortides per a persones que estan a l'atur o que necessiten elevar el seu nivell d'ingressos. L'entitat Acció Solidària contra l'Atur, que ja ha estat present en altres moments en aquesta secció, fa préstecs sense interès a persones amb voluntat d'emprendre i reben suport i assessorament. Avui coneixerem el cas de Núria Criado. Josep Àngel, qui és? La Núria?
Exacte, Ignasi. La Núria va emprendre un centre d'estètica a Santa Perpètua de Mogoda, un centre que es diu Mercè Bellesa i Salut, i aquest nom ve de la seva mare, és en honor a la seva mare, que també era esteticista, i va poder engegar aquest negoci, de fet, gràcies a l'ajuda d'aquesta entitat que hem tingut aquí, Acció Solidària contra l'Atur.
La saludem ja, Núria Criado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, per què va decidir vostè emprendre un centre d'estètica?
Doncs bé, a veure, evidentment d'estètica perquè és la meva formació, és tota la meva vida, l'he dedicat a l'estètica, la meva mare és esteticista, però també és veritat que és que em vaig trobar en un punt d'inflexió molt fort, perquè en aquell moment, bueno, jo estava en tres feines, en un projecte social, en una clínica privada d'alto standing i netejant cases. I el xoc va ser molt fort.
El canvi d'aquestes tres feines a obrir aquest...
Sí, sí, tenia que fer alguna cosa amb la meva vida.
I ens podries explicar quan i com va néixer aquest projecte?
Doncs sí, mira, una mica en la línia del que us estava comentant, el fet de treballar en un projecte social i en una empresa privada que no era gens honesta, era tot el contrari, un projecte social era la cosa més freda i mesquina, de fet va ser la meva pitjor experiència que vaig tenir en el món de l'estètica. Aquest xoc frontal va ser el que em va decidir empoderar-me. O sigui, a més, el projecte amb el que jo treballava, que era Porta, que si algun dia voleu parlar també és molt xulo, em va empoderar com a dona. Llavors vaig decidir, ostres, porto tota la meva vida estudiant, treballant, formant sense rebre remuneració, perquè jo he format a companyes i mai he vist res a canvi, i dic, ostres, tinc les eines, vaig a fer-ho.
Mm-hmm. El nom del negoci, per cert, com dèiem, va més enllà de l'estètica i és un homenatge a la seva mare, a la mare de Núria Criado. Com s'arriba al Mercè Bellesa i Salut?
Doncs per mi aquesta és una de les parts més fonamentals i més importants, perquè molta gent em diu, ostres, per què no li has posat el teu nom? No. La meva mare, bueno, va morir el dia de la loteria, el 22 de desembre del 2018, i era una mica bruixeta. Des de la seva mort sempre he trobat que m'han anat sorgint oportunitats, o sigui, és com si des d'allà m'estigués guiant. Per mi, tenir-la amb ella en el ròtol, que va ser una de les coses que em va financiar l'ASCA precisament, és un símbol de protecció i d'abundància, o sigui, la necessito a prop, no podia ficar-li un altre nom.
Uh-huh. I com va ser el procés d'emprendre? Quina importància va tenir, per exemple, el seu tutor d'Acció Solidària contra l'Atur?
Buah, per mi l'Enric va ser un eix fonamental. Bueno, tots els tutors en l'Acció Solidària són bàsics. Sense ells no es podria fer, però per mi va ser la pedra angular. O sigui, tant a nivell d'ensenyament, em va ensenyar moltíssim, com de fer-me tocar, sobretot, de peus a terra. Era el més important. O sigui, jo sí que és veritat que no estava molt ennuvolada, perquè ja vaig tenir experiència com a autònoma en un passat, però l'Enric em va ficar les coses molt, molt, molt clares i molt, molt tal qual. O sigui, és essencial.
Això ens recorda que no estem sols, no? També en moments difícils. Avui parlem amb Núria Criado, emprenedora del Centre Mercè Estètica i Salut. Quan va començar el projecte, vostè va dir en una entrevista que era important per poder conciliar millor el treball amb la vida familiar. És així? Emprendre ajuda a la conciliació?
Bueno, és que és bàsic. Emprendre, tu t'organitzes. Pots organitzar millor o pitjor, però sempre pots rectificar, sempre tens l'oportunitat. Quan treballes en una empresa privada no tens marge d'error, o sigui, tens que anar pum, 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 i ja està. D'aquesta manera tinc la flexibilitat i ho puc aconseguir.
Fantàstic.
I quines recomanacions faria algú que es decidís emprendre o que estigui en una situació d'un treball que consideri mal pagat o se senti explotada? I quins avantatges té, per exemple, fer-ho de la mà d'Acció Solidària contra l'Atur?
Doncs, bueno, com el que us comentava abans, el fet de tenir el tutor personalitzat sempre et donarà aquestes passes. De totes maneres, l'emprenedoria és algo que s'ha de prendre una reflexió prèvia. No és només anar a demanar un ajut, sinó que tens que tindre una feina personal important. O sigui, no és anar com, oh, tinc un somni, vull fer-lo realitat. No, no, o sigui, les bases tenen que estar assentades també des d'uns inicis. Penso que també és important.
Sí, primer recomanaries, per exemple, si algú es vol dedicar a un tema... Treballar primer amb aquest tema, no?, per exemple?
Sí, o sigui, no anar a demanar diners, el primer, bueno, és treballar en tu mateix, fer-te una escala de valors, abans de, o sigui, no pots anar a demanar sí, sense
ser,
tenir una base.
Cal ser, per dir-ho d'alguna manera, experta en un tema, per en el teu cas l'esteticient, i a partir d'aquí hi ha tota la resta de l'empreniment, no? El tema dels números...
Clar, evidentment, si jo no hagués tingut tota l'experiència i la carrera que he tingut abans d'arribar a un soc, o sigui, si jo hagués decidit emprendre amb 19 anys, per exemple, no, em faltava molt camí fet. Em faltava tenir aquestes males experiències en part per saber també cap on anar.
Com que vostè ha conegut Núria Criado al... camí de l'emprenedoria, un camí amb moltes pedres, també amb moltes dificultats, obstacles, no? Quin ens diria que són els reptes més difícils per una emprenedora com vostè i quina part és la més complicada d'un negoci?
Val, doncs, bueno, això ho comento molt perquè realment és una realitat que em trobo en el meu dia a dia. Jo he integrat una part social a la meva feina. Llavors, per mi, més enllà de números o de totes aquestes raons més superficials, per dir-ho d'alguna manera. Per mi el que em costa més en el meu dia a dia és posar límits, sobretot quan treballo en aquest àmbit social, perquè la gent a vegades es vol aprofitar o intenta treure't més del que realment pots donar. No entenen que jo amb el meu sou mantinc una família, llavors a vegades el posar límits i aprendre a dir no, per mi és el més difícil, perquè no tinc aquí tirar-li les culpes. No tengo jefe.
En aquest àmbit social, exactament què et refereixes? Una reducció de preu amb gent que no pot, o com va?
Sí, bueno, de fet treballo un preu social en tres àmbits. Tinc massatges a preu social, neteges de cutis a preu social i faig pedicures per 5 euros a preu social. Són tres cosetes sueltes, tampoc és que estiguin molt rebaixades, però és que són tres àmbits de salut que sí que ho vaig ficar com a base. També dic que molt poca gent agafa el preu social. Tothom al final prefereix dedicar-se aquest temps per ells. Al final estic fent tractaments de benestar i la gent prefereix pagar aquesta diferència i tenir realment aquest benestar en el seu cos que acabar agafant el preu social, i és algo molt maco.
I quant temps porta funcionant Mercè Bellesa i Salut?
Doncs el 7 d'octubre vaig fer un any. O sigui, res, tinc molt poquet temps.
Estan als inicis, sí, encara. Sí, molt bé, sí. Molt bé. Doncs agraïm molt, i gràcies també a tu, Josep Àngel, la presència de Núria Criado, emprenedora del Centre Mercè Estètica i Salut, ajudada també per Acció Solidària contra l'Atur. Gràcies, Núria Criado, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer. Fins la propera.
A vosaltres.
Una pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Entrem ja en el bloc de les notícies. Des d'aquí, des d'Economia en Valors, el Sense Distància. El Fons Monetari Internacional preveu un creixement mediocre i avisa de quatre grans riscos polítics i estratègics. Les previsions sembla que avisen que l'economia mundial pot refredar-se perquè, si bé la inflació està controlada, el creixement s'està estancant. El món creixerà en conjunt d'un 3,2%, que en total només és una dècima menys que l'any passat. Es podria parlar d'un creixement estable, però el tarannà del Fons Monetari Internacional és considerar-lo més aviat mediocre, com un estancament. La previsió per al 2025 és que quedi exactament igual, i la predicció fins al final de la dècada és que, de mitjana, no creixi tampoc més. Això fa que el fons afirmi que ens encaminem cap al ritme de creixement més feble de les darreres dècades.
I per què aquest pessimisme? Doncs perquè pesen molt els interrogants geoestratègics sobre un panorama marcat per l'endeutament excessiu de bona part dels països. Estem ja a 15 dies de les eleccions als Estats Units, i el Fons Monetari Internacional destaca quatre grans reptes. El primer d'ells, el dels diversos conflictes en marxa, guerres a l'est d'Europa o al Pròxim Orient, que poden afectar les matèries primes i les cadenes de subministrament. El segon problema, el de les futures guerres comercials, amb les amenaces d'aranzels a dojo de Donald Trump, però sense oblidar també que Kamala Harris en preveu, encara que potser amb més prudència. El tercer risc té a veure amb una tendència a bona part de les economies avançades, que és que si es frena l'arribada de migrants, la falta de mà d'obra es pot convertir en un problema. I finalment, l'advertència que el món està endeutat fins al coll. En concret, com ja va calcular el mateix fons la setmana passada, els deutes públics, ja no parlem dels privats, al conjunt del món ja superen els 100 bilions de dòlars. És la xifra més alta de la història. I un dia o altre caldrà retallar o apujar els impostos. El 2008, bona part de la màquina econòmica del món va continuar funcionant gràcies a la bona salut dels anomenats països emergents, la Xina en primer lloc. Però ara la Xina també està molt endeutada, en concret el doble com a mínim del que tenia el 2008.
Ara bé, Espanya serà l'economia avançada que més creixerà aquest any, segons el Fons Monetari Internacional. Atribueix les bones perspectives econòmiques espanyoles a la fortalesa de les exportacions, al turisme i al consum. El creixement esperat serà del 2,9%, xifra que superarà clarament la mitjana de l'eurozona, i també les perspectives econòmiques per als Estats Units, que creixeran d'una dècima menys que Espanya.
Aquestes xifres suposen una revisió d'un punt a l'alça respecte a les mateixes previsions de l'abril passat i de mig punt en comparació amb les de l'abril. En canvi, Alemanya tindrà un creixement nul del 0% per aquest any. França, Itàlia o el Regne Unit tindran un creixement moderat segons la institució del Fons Monetari Internacional. I de cara a l'any vinent, el vaticini per l'economia espanyola, que es mantindrà bastant aquest dinamisme, Espanya tindrà un creixement estimat del 2,1%, liderant també les economies europees. Un creixement espanyol que continuarà sensiblement per sobre dels països desenvolupats del seu entorn, però ja se situarà altre cop per darrere dels Estats Units i del Canadà.
Seguim repassant l'actualitat socioeconòmica, com sempre des d'aquesta secció. A Europa també hi ha una crisi d'habitatge. De mitjana, a la Unió Europea els preus de compra han augmentat més d'un 40% des del 2010 i els del lloguer d'un 20%, segons dades d'Eurostat. Fruit de l'especulació immobiliària, l'increment de preus de venda i de lloguer està pressionat per fenòmens com ara l'augment d'apartaments turístics, els pisos buits, el lloguer per habitacions o un fons d'inversió que cada cop es queden més actius immobiliaris a tot el món i amb els quals la butxaca del petit comprador difícilment pot competir.
I això provoca que moltes ciutats ja hagin començat a buscar solucions, unes solucions força radicals. És el cas, per exemple, de Brussel·les, on és il·legal tenir un pis buit. Això, segons una normativa que es va aprovar fa dues dècades, però atenció, que no s'ha començat a aplicar fins ara. El primer habitatge buit es va requisar la setmana passada. Era una casa unifamiliar al municipi de Bolloré-Saint-Pierre, on feia 10 anys que no hi vivia ningú. Es tracta d'una mena d'expropiació temporal que dura com a mínim 9 anys. Durant aquest període, l'administració posarà aquest immoble a lloguer a un preu social, tal com expliquen fonts de la regió de Brussel·les al 324.cat. N'anomenen dret de gestió pública i es pot aplicar encara que el propietari no hi estigui d'acord. A banda d'aquest immoble pioner, l'expropiació temporal s'està tramitant en 55 propietats més. Una acció que no només afecta la capital belga, sinó també els altres 18 municipis que formen part de la regió. I els pisos que poden passar a mans públiques són aquells, atenció, que estiguin buits durant més d'un any. Per altra banda, amb la intenció de frenar les compres especulatives, ja fa més de 2 anys que diverses ciutats dels Països Baixos apliquen la següent norma. Qui compri un immoble hi ha d'entrar a viure i no el pot posar a lloguer fins al cap de 4 anys. Una mesura, de moment, poc efectiva i criticada perquè ha fet baixar l'oferta de pisos de lloguer i, en conseqüència, els preus dels lloguers han pujat.
A Catalunya, més de 27.000 joves que tenen entre 19 i 35 anys han rebut l'ajuda que arriba fins als 200 euros per pagar el lloguer aquest any. Això suposa una despesa de 67 milions d'euros per al govern espanyol a Catalunya, que se sumen a les més de 14.000 subvencions per un import de 35 milions que ja s'havien donat l'any passat. L'objectiu principal de tot plegat és facilitar l'emancipació als joves i alleugerir els preus del lloguer. El problema, però, es concentra especialment entre la població d'aquesta franja, dels 18 als 35 anys d'edat, que supera a Catalunya el 1,5 milió de persones, segons l'Institut d'Estadística.
Una xifra total, val a dir, molt llunyana als 42.000 catalans que han tingut accés a la limitada subvenció d'ençà de la seva entrada en vigor. És per això que la majoria d'associacions expertes en la matèria reconeixen que aquestes ajudes han estat un autèntic fracàs. No són ni un pedaç, són una tireta, en paraules de Liliana Reyes, secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres a Catalunya. En aquesta mateixa línia, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, afegeix que aquestes ajudes són ridícules i que perpetuen i consoliden el mercat actual, motiu pel qual tots dos recorden que el pròxim 23 de novembre s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona per demanar un millor accés a l'habitatge.
I encara en relació amb aquest tema, Junts permetrà ara la tramitació d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada. La formació catalana assegura que, amb els canvis introduïts, el text ja respecta les competències de la Generalitat. Això passa un mes després que la formació votés en contra al Congrés i impedís que el text tirés endavant. Després dels canvis introduïts, doncs, ara Junts permetrà que la proposta es debati.
De fet, aquest dimarts Esquerra Republicana va registrar el nou text de la proposició no de llei a la mesa del Congrés dels Diputats. Tot i això, no hi ha hagut negociació directa entre Esquerra i Junts. Qui ha fet de nexe ha estat el sindicat de llogateres. Per ara, però, l'anunci no té conseqüències immediates perquè la proposta no arribarà al ple fins a final de novembre.
Canviem de qüestió. La companyia Parlem ha reduït d'un 32% les pèrdues al primer semestre d'aquest 2024 i eleva gairebé un 10% la seva facturació. Xavier Capellades, conseller delegat de Parlem, ja havia concretat a inicis de mes que l'empresa telefònica tancarà l'any amb una facturació d'uns 50 milions d'euros, l'antesala del que ha de ser un 2025 amb beneficis.
L'empresa de telecomunicacions recorda en un comunicat que recull Europa Press que ha impulsat una ampliació de capital de 4 milions d'euros, que aquest estiu ha més obligacions convertibles per valor de 2 milions i que té un préstec participatiu convertible de 3 milions amb Global Portfolio Investments. Aquests moviments han permès, segons l'argumentari de Parlem, que el seu deute s'hagi reduït més d'un 5% respecte del registrat a final de l'any passat.
I el cotxe elèctric xinès cau dels més venuts de la Unió Europea en plena guerra comercial. Volkswagen i Tesla dominen ara el mercat electrificat europeu al setembre. Per tant, la sortida de l'estiu ha servit per potenciar les marques occidentals al mercat europeu del cotxe elèctric. És un clar canvi de tendència en relació amb la primera meitat de l'any, quan les firmes nord-americanes i comunitàries ocupen ara les primeres posicions d'entregues de vehicles electrificats i híbrids als 27 països de la Unió durant el setembre.
Així ho recull un informe de la consultora Jato Dynamics, publicat aquest dimarts passat. Segons l'anàlisi, els models principals de l'estatunidenca Tesla i l'Skoda Enyaq han manat entre els compradors d'elèctrics purs durant el novè mes del 2024, mentre que el pòdium dels híbrids l'ocupen Ford, Volvo i BMW. Així, algunes insígnies que havien penetrat amb força al mercat des de la Xina semblen perdre pistonada ara. És el cas d'MG o BYD, les dues carrosseries paradigmàtiques d'aquesta onada que desapareixen del top 10 quant a models més exitosos. I només BYD, una empresa britànica incorporada a un grup xinès, apareix entre les 25 companyies amb més vendes.
Hem repassat l'actualitat després d'haver parlat d'un exemple d'emprenedoria, el de Núria Criado. Avui ha estat la nostra temàtica variada, com sempre, des d'Economia en Valors. Moltes gràcies, Josep Àngel.
Gràcies, Ignasi. Fins la pròxima.
Fins la propera setmana, amb més temes aquí, dimarts amb Salvador Aragonès i dijous amb Josep Àngel Colomés. Deixem Economia en Valors recordant-vos que us acompanyem el dimarts i els dijous en aquest espai patrocinat per la Fundació La Caixa i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arribem ja als últims instants d'aquest Sense Distància. Ens queda recordar-vos la notícia amb què hem obert el programa, i és que l'encíclica Dilexit Nos, Ens ha estimat ell, del Papa Francesc, s'ha presentat aquest migdia al Vaticà com una clau de lectura per entendre i conèixer del tot el magisteri i ministeri de l'actual Sant Pare. Així ho deia el teòleg Bruno Forte en la presentació. Anirem donant més detalls del contingut d'aquest important document que ja podeu trobar per la xarxa, per internet, per les xarxes socials, buscant Santa Seu o Vàtica amb aquesta nova encíclica Dilexit Nos. I ens queda un últim apunt, que és una previsió, de fet, i és que l'Hotel Alimara de Barcelona acollirà el dissabte 16 de novembre una nova edició, la 19a ja, de la jornada Sant Jordi. que tindrà per títol Gratuïtat i Alegria. En aquesta ocasió, els ponents seran el claretià José Cristo Rey García Paredes, doctor i catedràtic en teologia, professor a Espanya, al Brasil i a les Filipines, entre altres països, i consultor del Dicasteri per la Vida Consagrada, i també Claustre Soler, religiosa de la Companyia de Maria, doctora en teologia i professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP. En aquest cas, el programa començarà a les 9 del matí amb la inscripció i l'acollida, i després arribaran les sessions. Aquesta iniciativa, la Jornada de Sant Jordi, ve de la mà del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, amb altres entitats que hi col·laboren. Fins aquí el nostre programa, gràcies. Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a Ràdio Estel a l'FM, a 6:45 del matí, a 12:00 PM amb el format d'una hora i a 6:45 de la tarda amb el segon informatiu. També us acompanyem des d'Ànima Estel, el canal religiós online, per internet, entrant a radioestel.cat o a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Podeu trobar-nos al vespre i a la nit també al Sense Distància. Adéu-siau, que vagi bé.